Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En matèria d'art, Catalunya destaca especialment pel seu romànic, concentrat en les comarques pirinenques. Això a hores d'ara és evident, però no fa tant, no es tenia cap mena de consideració amb aquelles obres que es consideraven primitives i sense valor. Però el 1907, ara no fa tant, un viatge transcendental canviaria aquest punt de vista. La història va canviar quan l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, va enviar aquell any una expedició a les Terres Altes dels Pirineus per recopilar informació històrica i arqueològica. Enric Prat de la Riba, el fundador de l'IEC, va impulsar l'expedició científica només un parell de mesos després de fundar l'Institut. Fa un segle era força difícil accedir a la regió ribagorçana del Pirineu i bona part dels expedicionaris estaven més acostumats a les biblioteques que no pas a les muntanyes. Josep Puig i Cadafalch, arquitecte reconegut i amic de Prat de la Riba, dirigia l'expedició i l'acompanyaven el conservador del Museu de Vic, Josep Budiol, el fotògraf Adolf Mas, l'arquitecte Josep Godai i Guillem Maria de Brocà, que s'ocupava més aviat de les qüestions jurídiques. L'equip va sortir el 30 d'agost de 1907 de l'estació de França de Barcelona en direcció a Tolosa, ja que des de la banda francesa era més fàcil arribar a la Ribagorça. Pel port de Portillon van entrar a la Vall d'Aran i des d'allà van travessar el Coll de Caldes que els va portar a la vall d'avui. L'equip va passar moments perillosos quan amb tot l'equip fotogràfic carregat per ases es va veure obligat a passar per camins abruptes amb poca visibilitat per la boira. Però les descobertes i la feina que es van fer van pagar la pena. Aquell equip de savis aventurers va trobar peces escultòriques abandonades, esglésies que estaven començant a caure trossos i frescos que s'estaven esvaint. Gràcies a aquella expedició va començar una feina colossal per salvar el patrimoni més important de l'art català, el romànic pirinenc. Sense aquell grup, a hores d'ara, les nostres referències sobre aquell art potser serien ben minces. I com sempre nosaltres, el nostre sou històric, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Moltes gràcies.
Romànic, Pirineu, jo pensava que això del romànic tota la vida, tothom, el romànic, si és un art, aviam, és un art molt... És molt obvi que allò és bo. Quin sentit té que s'abandonés i que... No sembla normal, no? El gòtic sí que tothom ho va tenir clar sempre, i per què va passar amb el romànic?
Ai... comencem a intentar aclarir-ho.
Comencem al començament.
Sí, comencem al començament, que està bé. El problema és identificar-lo al començament. En tot cas, el romànic és un estil arquitectònic, com és sabut, que ara nosaltres valorem molt i que el nostre món, des del segle XX, segurament, doncs li dona una gran importància. No sempre ha estat així, perquè hi ha hagut moltes èpoques en què el romànic, en comparació amb els estils artístics que hi havien hagut abans, l'època romana, per posar un exemple, o que hi haurien després, l'època del gòtic, doncs semblava un art, això, molt primitiu, molt simple, molt fos, molt etcètera, etcètera. De totes maneres, això de la percepció de la importància dels estils artístics, arquitectònics, és una qüestió molt relativa, perquè a vegades els catalans hem tingut poc apreci pel nostre romànic, per exemple, fins al segle XIX, fins a principis del segle XX, però també és veritat que, per exemple, en el món nord-europeu, quan es diu això és gòtic, se li dona un sentit del tot diferent al que li donem nosaltres.
Nosaltres, com els dic, no els agrada?
Per exemple, quan nosaltres volem dir això és una cosa fosca, podem dir això és com el romànic, que és fosc, que no es veu res. Però en canvi nosaltres associem el gòtic a la llum.
Que ja veurem que no és estrictament cert. Exacte. Però en fi, aquesta és una altra qüestió. Sí, sí.
Ho dic senzillament com a exemple, sí, de que el llenguatge no sempre explicita prou bé allò que intenta descriure i que a vegades les paraules canvien de sentit i que això, en part, expressa la sensibilitat de les èpoques. De tal manera que dèiem que el romànic, per als catalans, va haver-hi una època que era un estil fosc, en contraposició al gòtic, que era un estil ple de llum, però en canvi al nord d'Europa, quan es diu gòtic, es diu una cosa que no té llum, una cosa que és fosca. I per tant, veiem que les paraules van canviant també de sentit. Per tant, el romànic no sempre va ser apreciat, evidentment ara ho és molt més, des de principis del segle XX, i la història dels gustos, la història de l'estètica, del gust estètic per la cultura, doncs ha anat variant al llarg del temps.
I què passava el 1907 perquè es pogués produir aquest canvi? Perquè, o a principis del segle XX, no cal precisar l'any, però perquè alguna cosa devia passar, perquè tota una tradició estètica contrària al romànic, a partir de més o menys aquell moment, comencés a canviar.
L'any 1907 passa de tot. És un any molt...
Això passa sovint tots els anys.
Sí. No voldria passen dir, moltes coses importants a la història de Catalunya, igual que en molts altres anys, però en tot cas, per exemple, recordem que el 1907 és l'any de la solidaritat catalana i, per tant, de la primera vegada que el catalanisme polític es presenta conjuntament a moltes eleccions i que les guanya de carrer. El 1907 és l'any de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans i segurament aquests dos fenòmens no són casuals, és a dir, no passa per casualitat, sinó que expressen una sensibilitat política, cultural, social, de civilització que caracteritzava la Catalunya de principis del segle XX. Ara, posats a citar paradoxes, com la que citava abans del gòtic vist per nosaltres com l'estil de la llum i vist pels nord-europeus com l'estil de foscor, citem-ne un altre. L'Institut d'Estudis Catalans és un fill del noucentisme. Ha arribat al noucentisme i per tant, o està arribant al noucentisme i per tant una certa voluntat de superar això del modernisme, que és una cosa que ja és del segle XIX i ara el noucentisme ha de pensar en el 900 i escaig, etc. I el noucentisme és un corrent, un moviment que reivindica doncs el renaixement i l'època clàssica i no sé quantes coses més, i el Cambó va per Europa comprant obres d'art del renaixement perquè diu que els catalans tenim poc renaixement i que així ens ha anat per la vida, diguem-ne, que ens falta seriositat. I en canvi, aquest noucentisme que tendeix a reivindicar el Renaixement i que tendeix a reivindicar l'època clàssica grecorromana, de sobte redescobreix l'art nacional de Catalunya en plena època medieval. És a dir, el noucentisme descobreix i fa seu aquell art que, en teoria, hauríem d'haver recuperat en plena època romàntica. Que en època romàntica no el vam recuperar, perquè nosaltres en època romàntica la feina era nostra per fer tot el que havíem de fer,
cosa, sí.
Perquè ens havíem de matar en les guerres carlines, havíem de fer una revolució industrial, havíem d'electrificar un país, havíem de fer no sé què, havíem de cremar esglésies, i sobretot convents i tot això, i per tant, clar, anar a descobrir el romànic dalt del Pirineu, estic exagerant una mica, espero que
ja,
els oients...
Ho hem notat,
molt bé,
sí.
Els oients m'ho sàpiguen perdonar, però això anar a descobrir el romànic a dalt del Pirineu, doncs era més difícil i per tant va caldre esperar i es va produir en un moment que potser no era el que en principi li hauria tocat, però en tot cas van fer una obra extraordinària.
Aquests dies, des del mes de novembre i fins al febrer del 2008, s'està celebrant al Museu Episcopal de Vic. S'està mostrant una exposició a Gilabertus, un viatge decisiu a la recerca del romànic, el comissari del qual el tenim avui amb nosaltres, és el senyor Eduard Riu Barrera, arqueòleg i historiador, que agraï moltíssim la seva presència aquí i que ens ajudarà una mica, ens acompanyarà amb aquest viatge a dalt de tot el Pirineu amb la gent de l'Institut d'Estudis Catalans. Per entrar-hi una mica, l'exposició que s'està celebrant ara al Museu de Vic està relacionada directament amb aquest viatge que comentàvem.
Exactament. L'exposició al Museu Episcopal de Vic relata el viatge de 1907, el viatge fet a finals de l'estiu de 1907, ells el van denominar a la ratlla d'Aragó, en el sentit ratlla, en el sentit frontera, com també es diu la ratlla de França, per exemple, hi ha la cançó... Fins a la ratlla de França, és un significat, avui en dia no es fa servir el terme en aquest sentit, però encara al principi del segle XIX, segle XX es deia així, la missió a la ratlla d'Aragó, a la recerca d'aquestes, en general del patrimoni d'aquesta regió fins aleshores absolutament oblidat o bàsicament de difícil accés per part dels estudiosos. I el viatge a aquesta regió, per motius estrictament de desenvolupament de les xarxes de transport, sobretot a la zona nostra, del sud del Pirineu, doncs era molt dificultós.
No, per entendre'ns, les actuals carreteres, evidentment no hi havia el túnel de Viella.
No hi havia carreteres, ni tampoc,
tant,
i pràcticament no hi ha ferrocarril. En canvi, per la banda francesa, per la banda... del Llenguadoc era relativament fàcil l'accés fins a la Pirineu, entre altres coses perquè hi havia el balneari de Banyeres de l'Uixón, que és una zona que hi ha la burgesia francesa i l'aristocràcia francesa, doncs, era un lloc que freqüentava des de feia molt temps.
Per tant, fins a Banyeres era molt fàcil d'arribar-hi.
I aleshores el viatge es fa amb tren fins a Narbona, de Narbona, Carcassona, Tolosa, Tolosa, Banyeres de Luixón, i la resta es fa amb cavalleries, amb rucs i amb mules.
Machos,
amb mules. Mules. Aleshores...
Sí, sí, no, perdó. Però com es gestiona tot això? O sigui, ja, ells ja van... Aquesta expedició, qui la formen, per què la formen? Aquesta... Van a buscar romànic o van a veure què troben? Que és una mica... Que és,
jo que crec que l'objectiu no és exclusivament el romànic, tot i que és primordialment el romànic. Els objectius tampoc no estan explicitats de forma clara en aquell moment. L'objectiu és un objectiu genèric de conèixer històrica i arqueològicament una regió ignota del país, la regió més ignota del país. I l'Institut d'Estudis Catalans, com a objectiu primordial de la seva feina, cal pensar que l'Institut d'Estudis Catalans, al moment en què es crea, té uns objectius científics i acadèmics molt més diversificats, però el seu origen està centrada absolutament en les qüestions artístiques i arqueològiques i històriques. Doncs es planteja el coneixement d'aquesta regió, en aquests sentits, que aleshores són pràcticament desconeguts.
L'institut s'acaba de fundar fa un parell de mesos.
Sí, feia un parell de mesos, de fet, que estava en funcionament.
O sigui, devia ser pràcticament el primer gran objectiu que posen en marxa.
Sí, és la primera gran operació que fan, i a més és una operació molt reeixida, que tindrà unes llarguíssimes conseqüències.
És un institut que neix precisament per intentar compensar el mal funcionament de la universitat catalana, de la universitat que hi havia a Catalunya, que tenia poc de catalana, que hi havia a Catalunya en el segle XIX. Una universitat que era molt retrògrada, que havia quedat molt antiquada, que no s'adaptava a la modernitat, que estava molt lluny de ser noucentista, en el sentit de que era molt vuitcentista, molt del segle XIX, i fins i tot una mica més enrere, i que això es contraposava molt amb el nou esperit universitari que dominava Europa, i sobretot Alemanya, i Anglaterra i no sé quantes coses més. I llavors el catalanisme, que necessita un aval cultural, que sap que el necessita, que el vol, no pot anar a la universitat perquè la universitat no hi troba un ambient favorable, precisament perquè és catalanista, i ha d'inventar un centre d'altra cultura, que serà l'Institut d'Estudis Catalans, que intenta imitar els centres d'altra cultura que també en aquell moment o abans s'han anat creant a Europa, i des d'aquí intenta competir amb el món universitari. I el cert és que com que la universitat funciona molt malament, l'Institut d'Estudis Catalans té un ampli espai per cobrir, per omplir, i una manera de fer-ho, doncs, és anar a buscar aquest patrimoni històric, arqueològic, etcètera, etcètera, de Catalunya.
Per què van aquestes persones? Abans hem dit que hi havia un parell d'arquitectes, el conservador del Museu de Vic d'aleshores, aquest sembla més lògic, una persona encarregada de qüestions jurídiques, que sembla bastant poc lògic. És una expedició una mica estranya, sembla de saber una mica del Tintín, no, això?
Ho pot semblar, però no és pas així. Els personatges estan molt ben triats i els objectius de cada un molt ben delimitats. El director és Puig i Cadafalch, que és un home, a part de ser arquitecte, historiador i polític, cal pensar que en aquests moments, a més, era diputat a les Corts Espanyoles per la Solidaritat Catalana.
El problema és l'arquitecte de la Casa de les Punxes, de la Diagonal, exacte, de Barcelona.
I dels Quatre Gats, nucli central i determinant de la formació de l'art modern, dic, on es forma Picasso.
Són icones que em sembla que els nostres oients se'n recordaran
bé. La tasca de Puig i Cadafalch és transcendent i l'autor en bona part del disseny de la plaça Catalunya, que a més és una peça...
Això no li va acabar de sortir bé, llavors. Això és un baldó, la seva carrera.
També ho és, o sigui que és un personatge que, de fet, el vivim directe o indirectament, els seus fets siguin en construcció o en obra cultural.
Els que passem per Barcelona, segur, sí.
Doncs els personatges que en formen part són ell com a director de l'operació, és un arquitecte amb una àmplia vocació cultural i tria, doncs, a part de la seva dedicació a l'arquitectura i a l'estudi de l'arquitectura romànica en particular, tria una persona com és en Josep Gudiol, el conservador del Museu Episcopal de Vic, que és el millor coneixedor en mobiliari i art litúrgic que hi ha a Catalunya.
Està... Per tant, ja sap que trobarà això.
És una persona que té la preparació suficient, ha estat a Roma, s'ha format en el que en aquell segle XIX s'anomena arqueologia sagrada, que és l'art litúrgic, i és una persona que feia 2 o 3 anys havia guanyat el Premi Martorell, és un premi que es donava a Barcelona molt important, sobre arqueologia sagrada, les nocions d'arqueologia sagrada catalana, que és el primer tractat d'història de l'art català. O sigui que és el millor especialista en aquesta matèria. Adolf Mas és un fotògraf que s'ha especialitzat en fotografia d'art. O sigui, és la persona encarregada de fer el registre gràfic. Cal pensar que en aquell moment, a més, moure un fotògraf no és fàcil perquè el carregament que portava són 90 quilos de material. Són plaques de vidre, és
fràgil, complicat, no és com ara, diguéssim.
Exacte. Després, l'altre participant és en Josep Godai, que és un estudiant d'arquitectura que col·labora amb en Puig i Cadafal, qui és el seu suport, la seva mà dreta, com a col·laborador. I en Guillem Maria de Brocà és un especialista en temes jurídics, un home de gran prestigi, és l'autor de la història del dret civil català, la persona dintre del món dels jurisconsults de cavall dels segles XIX-XX, el més important, i la seva tasca és recopilar els costums jurídics de l'Alt Pirineu. En aquell moment hi ha molt interès en recopilar el dret antic que encara vigent, en part vigent, a l'Alt Pirineu, com a la Vall d'Aran, per exemple, i és en aquest sentit la seva presència.
Endavant.
Que els personatges, cada un té una especialitat i, de fet, formen un equip que han de recopilar, doncs, això, els diferents espectres d'interès.
Recordeu que el catalanisme de finals del segle XIX havia posat una de les seves arrels en l'àmbit jurídic i en l'àmbit del Codi Civil català i de la defensa del Codi Civil, i que, per tant, això era un element molt important en la definició ideològica d'aquest catalanisme, que en part era la justificació d'aquesta expedició.
Llavors hem vist que el camí inicial, òbviament ja s'ho plantegen de sortida, és anar fins a França i aleshores pujar cap a la vall d'Aran i la vall de Boí per nosaltres diríem per darrere. Però a Tolosa ja fan el primer descobriment, que no és un descobriment com en aquest sentit, no?
No, a Tolosa hi van a veure els grans monuments romànics que té Tolosa. Tolosa és una ciutat amb una riquesa, és una de les capitals comtals més importants de l'Europa occidental en època romànica i, per tant, té monuments de gran qualitat artística i un museu amb la millor col·lecció d'escultura romànica del migdia de França. És un museu, a més, molt modern, tot i que és un museu fruit dels esdeveniments revolucionaris del segle XVIII-XIX francès, però que a finals del segle XIX, principis del XX, és objecte d'una remodelació absoluta i d'una museografia nova. O sigui, ells no només van a veure, tinc la impressió, les peces, el contingut del museu, sinó que van a veure també la presentació d'aquest museu, perquè hem de pensar que en aquells moments s'estava forjant la idea de crear un gran museu d'art a Barcelona, i aquest gran museu d'art a Barcelona en bona part serà fruit del pensament i de l'acció de Puig i Cadafal. Per tant, ell mateix hi està molt interessat en veure el museu. I en el museu, doncs, els interessa sobretot veure les peces tant d'art romà com d'art romànic que puguin tenir relació amb l'art del nostre país. I és en aquest sentit que visiten el Museu dels Agustins i, a més, fotografien el material amb un objectiu clarament de documentació i de formació.
I allí troben en Gilabertus,
el que
ara veiem, podem veure durant aquests mesos a Vic.
Sí, l'objectiu nostre era de recrear l'expedició en tots els seus aspectes, no només en l'aspecte de les grans descobertes que va fer de l'Alt Pirineu, sinó també en l'aspecte aquest de formació, de vinculació a Europa, de veure quina és en aquells moments els millors museus i la millor presentació que hi ha de l'art medieval i prendre nota. Hi ha una voluntat d'europeïtzació per part de l'Institut d'Estudis Catalans molt gran i la visita al Museu de Tolosa és un objectiu més d'aquesta voluntat d'europeïtzació i de relacionar també l'art català amb el context europeu. Puig i Cadafal no va pensar mai en un art localista, sinó que el que va fer és la gran aportació de Puig i Cadafal, que és la relació de l'art o de l'arquitectura catalana en tot el context europeu. I per això Puig i Cadafal és reconegut aquí i fora.
Travessar el Pirineu fa un segle era una tasca complicada i més si s'havia de fer amb el material fotogràfic de l'època. La perillositat de la missió es va fer molt palesa en l'article que Josep Gudiol, un dels expedicionaris, com veiem abans, va publicar a la Gazeta Muntanyesa al setembre de 1907.
Caldes de Boí, 3 de setembre 1907. Sortirem a les 8 muntats en 5 animals, amb un altre matxo pel bagatge fotogràfic, que és gros, immens. Puig pesa més de 90 quilograms. El primer tros del camí era bo. però al cap d'una hora s'anà fent dolent, degenerant en pèssim i horrible. A les 3 hores de camí, ja em recordava de l'entrada de l'infern explicada pel Dant. I vingué l'ascensió al port. Baixàrem dels matxos i sempre per entre rocs granítics i vorejant el que semblava del tot inaccessible. Pujant, nos trobàrem embolcallats per les boires. Aleshores el matxo de la càrrega s'espantà i després de vàries caigudes fou precís aturar-nos per donar lloc a que es posés la càrrega en un altre més valent. La boira mos tapava l'horitzó i el que deixàvem enrere, fent-nos semblar més terrible aquella regió inhospitalària. Les aigües havien desaparegut i per fi, a 3/4 de 2 tocats, passàrem al port i empreníem la baixada. Aquesta començava malament. El camí de cabres, seguit fins aleshores, desaparegué, i el guia i jo avançàvem per buscar un punt de baixada per entre aquells despenyaders. Aleshores, el fotògraf Mas cau d'esquena en una roca, rebent una sotregada a la columna vertebral que li repercuteix al cap. Aviat són 2 els inútils, en Mas i el senyor Brocà, que s'espanta al mig d'un torrent que anem baixant. La pluja continuava i les boires enredaven més la situació. Entretant, començava a fosquejar i el camí era més difícil que mai, emprenent junts altra baixada, pitjor encara que les demés, a causa de la fosca. Per fi, a 4/4, fosc ja, hem de decidir parar-nos. Passaren 2 hores i mitja fins que ens vingueren a buscar amb 2 llanternes i 2 espelmes. Pugem a cavall per consell dels guies i passant per noves maleses i per un camí que si de dia hauria sigut dolent, de nits era perillosíssim. A 1/4 d'1 de la nit arribàvem a l'establiment de Caldes de Boí. La jornada aquí referida prova que no ha sigut pas un viatge de platxeri, però tenim entès que serà de gran profit per la història i la ciència pàtries.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Doncs ja els tenim situats a l'expedició al Pirineu català, que sospito que no devia ser un lloc idíl·lic, pel que expliquen de les complicacions de traslladar-se, eren complicacions per ells, perquè anaven d'expedició, però per la gent que hi vivia devia ser també molt dur de viure, no? I molt complicat.
Molt dur de viure, i el que passa és que la majoria de nosaltres tenim un mite de... Faré una provocació, eh? Partim d'un apriorisme ideològic, que és l'apriorisme de la Heidi. Tots nosaltres hem vist els dibuixos animats...
Heidi era català, no?
No.
Confirmat que
no. Està confirmat que no ho era. Però, no, en tot cas, tenim aquella imatge idíl·lica de que tu marxes de la ciutat, te'n vas a viure a la muntanya, i a la muntanya hi vius molt bé, perquè tots són prats de terra verda, els ocellets, el formatge, sí, i la llet. Però el cert és que la gent que vivia a les muntanyes d'Europa...
No havien llegit Heidi.
No sabien que es vivia també a les muntanyes. I el cert és que tant si eren escocesos com si eren suecs del nord, com si eren catalans de la Ribagorça, doncs feien tot el possible per fugir tan de pressa com podien de les muntanyes. I el cert és que estaven disposats a anar a treballar en aquelles primeres fàbriques de la primera revolució industrial que eren tan monstruosament insufribles i que també descriu la literatura del segle XIX. Clar, si un personatge, si una persona que viu dalt d'una muntanya està disposat a anar a treballar 14 hores al dia en una fàbrica infecta i plena de fum i no sé quantes coses més, vol dir que la muntanya viu pitjor, si no, no hi marxaria. A principis del segle XX, això, en moltes comarques del Pirineu català, continuava sent vàlid, és a dir, es vivia molt malament. Les comarques de muntanya, tradicionalment, havien sigut expulsores de població, havien expulsat població, això és un clàssic de la història de Catalunya, i, òbviament, ho continuaven sent en aquell moment. Recordem també que al llarg del segle XIX, per exemple, no només la industrialització, sinó la construcció dels canals de rec, el Catalunya-Aragó, el canal d'Urgell, etc., havia absorbit població pirinenca i, per tant, hi havia una tradició de marxar avall cap a les valls, la gent sabia que baix a les valls es vivia millor, i el cert és que allà es vivia molt malament, sense cap tipus de serveis de cap mena, també és veritat que a la resta del país tampoc no hi havia gaires, però allà molt menys, les comunicacions impossibles, cap tipus de prestació mèdica, etcètera.
I un clima més dur que la majoria del país, etcètera.
Un clima molt dur, unes restriccions alimentàries terrorífiques, en aquesta zona de la Ribagorça, molt especialment, recordeu que tota aquesta zona que va de la Ribagorça fins al Matarranya era anomenada, en l'època, a finals del segle XIX, principis del segle XX, molt significativament com el Barranco de l'Hambre, I per tant, clar, vol dir que tota aquesta zona no era gaire agradable, no tenia gaires atractius perquè hi anés a viure, i les comunicacions des del Principat de Catalunya doncs eren dolentíssimes, tant és així que havien de donar la volta per Occitània, vaja, per França.
I l'expedició d'això se'n va donar el senyor Riu Barrera? O ells anaven pel romànic i no estaven per aquestes coses?
No ho sabem massa, perquè l'expedició deixa testimonis d'allò que observa des del punt de vista artístic, històric i arqueològic, testimonis vivencials. L'únic que tenim és aquests magnífics fragments de Josep Gudiol que expliquen les aventures, però més el detall d'aventurer del moment que no les impressions que els hi pot causar la visita a la vall. El que sí que tenim són relats de viatgers que han estat poc abans a la vall d'avui, i precisament, o d'artistes fins i tot, i que no han vist el romànic. El fet és que poc abans de l'expedició de 1907 hi està en Nonell, el pintor Nonell està al balneari de Caldes per una sèrie de circumstàncies, i els seus dibuixos, que són una sèrie molt famosa que s'anomena Els cretins, precisament el que reflexen és el subdesenvolupament, la malaltia que envaeix la vall, i les esglésies romàniques en aquests dibuixos només són un tènue decorat de segon terme, uns campanars que ajuden a crear un ambient sinistre en aquesta situació de penúria. Mossèn Alcover també passa per la vall d'avui en les seves enquestes lingüístiques poc abans de l'Institut d'Estudis Catalans, i també el que reflexen en les seves anotacions és aquesta situació de pobresa i de malaltia i de rusticitat extrema que no té res a veure amb el que ara doncs caracteritzem de pintoresquisme.
Pot ser que alguns dels nostres oients tinguin present aquelles imatges cinematogràfiques que es van gravar a les Alpujarres a principis del segle XX en motiu d'una visita del rei Alfons XIII. Les imatges que devien poder... Doncs les imatges que es podien veure segurament en moltes zones pirinenques no devien ser gaire... no devien ser gaire dissemblants a les que Buñuel va gravar a les Urdes, Per tant, una imatge duríssima.
Sí, la situació a la vall de Buin, i durant encara bona part del segle XX, així va ser.
I ells, que anaven com una expedició que va a la selva, a les pel·lícules carregats de menjar, habituals...
No, això sí que no. El que carreguen és el que necessiten pel treball científic, no altra cosa. L'expedició té el nom de missió perquè en aquells moments les expedicions que es fan arreu, de fet les acadèmies o els instituts científics d'arreu d'Europa, i en aquest sentit el que fa l'Institut d'Estudis Catalans és copiar el model europeu de funcionament, fins i tot europeu o occidental, diguéssim, els nord-americans fan el mateix, quan fan les missions a Egipte o les missions al Pròxim Orient, tenen aquest sentit missió en el sentit d'un objectiu, una missió determinada que és concreta, en aquest cas això, però no arriba a l'extrem de l'autosubsistència. No.
Tenim un document, un testimoni anglès, britànic, del segle XVIII, de l'Arthur Young, que travessa per la Vall d'Aran i entra per tota aquesta zona del Pallars, etcètera. Sembla que estem carregant molt les tindes sobre com es vivien allà, però la descripció que en fa Young, que era una mica anterior, però que segurament continuava sent vàlida a finals del segle XIX i principis del XX, és una descripció que podríem resumir en que ell arriba a Catalunya venint des del sud de França, venint des d'Occitània, amb unes de les terres de conreu més fèrtils d'Europa, puja als Pirineus, entra al Principat de Catalunya, i Arthur Young diu: això de Catalunya és un país de pedres i esbarzers. I fins que no surt d'allà no se n'adona que és alguna cosa més. Però per tant, la primera descripció, la primera imatge quan tu vens des de Tolosa i arribes en allà és que allò és una terra duríssima, clar.
I que no, millor no tocar-la, aquesta terra.
Bé, que dona poques opcions, clar,
no ens convé gens mica. I què fan allà? Què troben? A què es dediquen?
Allà, què es dediquen? Doncs es dediquen de forma sistemàtica i amb una gran rapidesa i efectivitat. De fet, cada dia, pel que tenim dels quaderns de notes, visiten, no sé, més de dotzenes d'esglésies, i bàsicament són esglésies perquè el patrimoni és bàsicament patrimoni religiós. Doncs el que fan, doncs, Puig i Cadafalch i Josep Goday es dediquen a fer croquis, a aixecar planos, els que de cada un d'aquests edificis, prendre anotacions. Val a dir que també l'exposició presenta per primera vegada els quaderns inèdits de Puig i Cadafalch, que estan dipositats a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que la Generalitat, el Servei d'Arxius, va comprar recentment.
Sí, es van trobar relativament fa poc, no? Va ser una descoberta pseudocasual, diguéssim.
Bé, bueno, ja...
Ho tenien amagat i...
No, el que, entès, aviam, no, el que hi havia amagat sí. era l'arxiu polític de Puig i Cadafalch. L'arxiu polític d'ell i de Prat de la Riba. La resta de l'arxiu estava més o menys conegut. Ja. El que passa que no era accessible als investigadors.
S'ha amagat a les golfes, em sembla.
Aquest,
de la casa,
aquest
sí.
és la part d'arxiu polític política, que sí. es va amagar durant la dictadura de Primo de Rivera i allà va quedar tancat.
Es va descobrir,
tancat.
Em sembla, fa 3 sí. o 4 anys.
No,
o sigui,
encara menys. Potser fa un any o dos. Sí,
doncs,
sí, sí.
Imagina't.
Això un dia podeu fer...
Sí, sí, la veritat és que és un tema apassionant. Sí,
perquè, a més, les persones que hi van a l'institut ho podrien explicar.
Molt bé, i contarem. Doncs seguim endavant. Aleshores, això, ells van anotant...
Sí, sí, van anotant en l'Adolf Mas fotografia, en Godiol pren nota de les qüestions referides a pintura mural, retaules, objectes litúrgics, i Puig i Cadafalch i el...
Godall.
Aixequen plànols
sí, i dibuixa, m'imagino.
I dibuixa
també,
croquis molt elementals sí. i anotats per després fer els en net passar... És el material primari per fer els aixecaments de plànols ben fets que després bàsicament es publiquen a l'Arquitectura Romànica a Catalunya que fa Puig i Cadafalch, Falguera i Godall. En Brocà s'encarrega de visitar els arxius i recollir el material dels arxius el que és i fotografien també documentació escrita.
I quina àrea cobreixen? Perquè quants dies estan?
I estan pocs dies, perquè de fet arriben a, si no recordo malament, a la Vall d'Aran, és el 1 o 2 de setembre, i ells deixen la Ribagorça cap al dia 10 o 12.
Estan allò una setmaneta llarga.
Sí, sí, són pocs dies, però són pocs dies que varen canviar el món, diguéssim, com la famosa reportatge sobre la Revolució Russa, no? Canvien el món en el sentit que la percepció que es tindrà després sobre l'art català i bàsicament l'art romànic serà completament diferent a partir de les aportacions d'aquesta expedició.
Perquè què troben? Ells troben,
bàsicament, tres coses. Una, l'arquitectura, que l'arquitectura és més difícil de materialitzar, perquè és el producte d'un treball, doncs, això d'aixecaments planimètrics, de fotogràfics, però els objectes és la talla romànica, els objectes, sobretot els davallaments, són uns conjunts escultoris que representen el davallament de la creu, el descendiment de la creu de Crist, amb tots els personatges, amb figures gairebé de tamany, no diré natural, però gairebé natural, que són uns conjunts escultòrics que es troben en el Pirineu català i fora d'aquí, en el context europeu, són pràcticament no existeixen i, per tant, són unes peces que, a més, han estat exportades, n'hi ha col·leccions estrangeres i això ha fet que també siguin especialment coneguts. I després la pintura mural, els grans conjunts de pintura mural, Taüll, Boí, Taüll amb les dues esglésies, són els que en aquest moment són reconeguts no per primer cop, perquè de fet els havia vist poc abans Domènec i Montaner, però almenys Domènec i Montaner no els va donar a conèixer, i en canvi és l'expedició aquesta els que els dona a conèixer, i immediatament l'institut començarà la publicació amb uns fascicles de gran format i a tot color que tindran una gran circulació per tot el món interessat per l'art medieval, tot el món europeu i nord-americà.
Quan Indiana Jones troba una peça de gran valor, tots els espectadors s'emocionen. Els nostres expedicionaris no tenien públic, però van sentir fortes emocions quan van descobrir alguns dels tresors artístics més importants del món. Josep Godiol recordava aquell moment així.
Vàrem trobar dintre un clos emparedat en l'atri de l'església d'Arill de Vall 5 figures.
Què hi ha allí al fons? Allà, al fons del tot.
Semblen escultures. Sempre recordaré amb fruïció el moment d'entreveure aquestes escultures dintre el clos profund, on, sens dubte, havien sigut deixades perquè s'anessin consumint a l'ésser tretes del culte públic. Sempre tindré presents les sensacions que vaig experimentar a mida que anaven sortint del llobre que amagatall, aquestes figures que, per ses dimensions i formes, feien l'efecte de cossos humans momificats i assecats en estranyes posicions.
Mireu quina meravella. Aquell és el Crist. I mira, els dos lladres. Quina expressió.
Cada escultura que ens anava venint a les mans era posada dreta i relacionada amb les demés, amb el que vàrem trobar. Mutilat, sí, però amb tota sa intensitat emotiva. Un grup de 7 imatges que formaven el descendiment de la creu. Poc podia pensar aleshores que d'aquelles 7 escultures d'Arill n'haguessin de venir 5 a formar part del nostre museu i que un dia m'adonessin feina les figures del Jesús, de Josep, de Nicodemus i dels dos lladres.
Hem de parlar amb el rector. Aquesta meravella no pot quedar-se aquí, així, malmeses i abandonades.
No ho sé si ens en sortirem amb aquest rector. Em fa l'efecte que el que més estima de la fe cristiana no és precisament la caritat, sinó les 30 monedes de Judes.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. El davallament d'Arill és, es pot veure, no tot, em sembla, es pot veure al Museu Episcopal de Vic, a hores d'ara.
Sí.
Almenys jo l'he vist allà. Em sembla que falta un parell de peces que estan al
Manac. Sí,
al Manac de, a Barcelona.
Sí, sí. I després es pot veure Arill la Vall, tot s'encén, una rèplica feta fa relativament, no sé, ara potser entre 5 i 10 anys.
A on?
Es va fer, a la mateixa església d'Arill la Vall, intentant resituar-lo en la posició original. Mm. Una hipòtesi.
Sí, una hipòtesi, perquè pel que hem sentit el van trobar amb un clos
sí,
fosc
sí, sí,
i allò
sí, sí.
Abandonat. Però què pensaven que eren? Trossos de fusta
no,
vella?
Aviam, no, aviam, les imatges religioses, hi ha un consens general en totes les religions, no només en la religió catòlica, no les pots trencar. Si un cas les pots cremar. De fet, els revolucionaris segueixen un principi de fet religiós,
molt
que és que les imatges religioses no les pots destruir d'altra manera si no és cremant-les. Però, en principi, les imatges religioses, quan deixen de tenir ús litúrgic, se les deixa que per elles mateixes vagin desapareguent. Això no només es fa aquí. Per exemple, els grans conjunts escultòrics trobats a Delfos es van trobar en foses que es havien abocat quan es havia renovat la imatgeria religiosa del santuari. Delfos era un gran santuari i hi havia molts temples i llavors doncs, les grans escultures no es van trobar in situ perquè havia desaparegut completament, però sí en foses on s'abocaven per això, perquè fos la pròpia terra el que anés diluint aquestes imatges. I de fet, aquestes imatges, les imatges d'Arill la Vall, doncs també estaven tancades amb un clos, sembla que amb la intenció d'aquesta, de que desapareguessin per pròpia putrefacció de la fusta, però sense intervenció humana, destructiva.
És preciós, és un davallament...
És una de les grans peces d'escultura, sí.
Que realment impressiona l'expressió.
Sí, de fet, penseu que està recollit per André Malraux en el seu Museu Imaginari les peces de talla catalana com una de les grans peces, doncs això, sí. Del Museu Imaginari
Hi ha una imatge
universal.
De lladre que està crucificat i que realment revela que qui la va esculpir al segle, suposo que 10, 9, 10, no se sap molt.
12.
12, més tardar.
12, sí.
Doncs al segle 12 realment n'havia vist molts, que estaven situats així, perquè té una expressió que dius, aquest home ha pres a punts del natural segur per fer aquest ajusticiat.
Home, són peces que tenen una gran categoria escultòrica, evidentment, tot i que ens plantegen els historiadors una gran interrogant, que és la policromia que havien de tenir originalment. O sigui, a nosaltres ens impressiona molt per la gran categoria de la talla de fusta, però hem de pensar, segur, molt probablement, que aquesta nuesa de la fusta que ara ens impressiona tant i que potser és el que ens apropa més al romànic, perquè el romànic ens apropa molt més a l'art contemporani que altres expressions artístiques, potser d'altra índole, però que les veiem molt més llunyanes. Al revés, el primitivisme i l'expressionisme d'aquestes preces és el que ens els fa tan actual. De fet, l'art romànic és una descoberta, com hem comentat abans, del segle XX.
Sí, sí.
I, de fet, és una descoberta de l'art modern. Doncs hem de pensar això, que aquestes peces estaven policromades i, per tant, la nostra percepció és molt diferent de l'ús litúrgic que tenien en el seu moment.
Però això passava amb els romans, no? Les escultures romanes
sí,
també
sí,
estaven
sí,
pintades.
Això és una cosa que sempre els historiadors o els arqueòlegs tenim l'obligació de dir cada vegada que es diu això, perquè sí, passava amb tots els edificis des de l'antiguitat, que els apreciem des d'una forma estètica que no té res a veure amb la que era vista en el seu moment.
O sigui, els grecs, els romans, sí, sí, la gent que vivia al Pirineu al segle XI, sí, XII, si veiessin ara, diguem, sí, però i per què no l'heu pintat? Què heu fet de la poca?
Però heu de pensar...
Està horrorós, no està acabat, això.
Heu de pensar que les esglésies de la Vall d'Avui estaven pintades per dintre, però també per fora, eh? El que passa que la policromia exterior, clar, com més obvi, es fa molt mal bé. Però sí, sí, els mateixos campanars de Sant Climent de Taüll conserva petits restes de policromia, els de Santa Maria de Taüll, els dos de Taüll, i a Sant Joan d'Avui queda un fragment bastant important de pintura.
I com devien ser? Quins colors les pintaven?
Doncs són colors d'una gran vivesa, uns colors primaris, però d'una gran vivesa, sí, sí.
O sigui, allà enmig d'aquelles valls, de sobte veure una...
Sí. Suposo que avui en dia, per la nostra sensibilitat, si ho veiéssim en l'estat original, ens produiria una gran intranquil·litat,
panxa,
per dir-ho
no?
d'alguna
allò...
manera suau.
Sí, per veure, sí, sí. Semblaria...
Sí, ens semblaria...
Una mica el badulà que era del Simpson, no? Aquell aspecte totalment tronat que... Curiós, eh? Molt, molt curiós.
De fet, el gris no va esdevenir hegemònic fins a la Revolució Industrial, perquè abans de la Revolució Industrial les façanes de les cases de les ciutats també eren acolorides. I si algú es vol fer una idea de com devien ser moltes façanes de ciutats com Barcelona o de Girona, etcètera, Girona, precisament a la façana del riu es veu, podem tindre la intuïció d'aquest acoloriment, de les façanes de diferents colors, però si no, ciutats italianes, d'aquestes que van quedar una mica dormides en el segle XIX, que no van experimentar la Revolució Industrial, també ens dona una mica la idea d'aquest acoloriment, que segurament en el cas del romànic, doncs encara era molt més intens o molt més viu, o amb uns colors molt més primaris i no tan apastelats, diguem-ne, com els de les façanes de les ciutats del segle XVIII.
I molt més sorprenent, perquè suposo que devien utilitzar colors naturals de composició, però no naturals a la natura, que es vegi, per exemple, vermells, valls tan verdes o tan marrons, depèn de l'època, o tan blanques, uns colors vermells i uns verds intensos, això devia resultar un grocs
doncs
molt curiós.
Així ens ho hem d'imaginar, perquè així devia ser. Sí, sí.
Seguim amb
tornem-hi
amb però ells van deixar, per exemple, amb el davallament de la vall, van deixar allà aquelles escultures
perquè
se seguissin podrint.
El seu objectiu ni els en cap cas es havien plantejat l'obtenció ni porten recursos per obtenir peces pels museus. Van a documentar i estudiar. La recuperació o l'obtenció de les peces vindrà al cap d'uns quants anys i serà en bon part una mesura que pren les institucions catalanes, la Mancomunitat o la Junta de Museus de Barcelona, per evitar l'espoli de les peces que, un cop donades a conèixer, precisament, en bona part passaran al mercat d'antiguitats local i internacional.
O sigui, només publicar aquestes obres Puig i Cadafalch i l'obra de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans comencen a abocar-se com voltors els marxants internacionals d'art a les valls del Pirineu.
Aviam, el mercat d'art, internacional, es comença a interessar pel romànic a partir de principi de segle. De fet, aquest mateix any, o no recordo malament, jo diria que és el mateix any que hi ha la missió a les valls del Pirineu, un milionari nord-americà compra part del claustre de Cuixà. O sigui, mentre hi ha en aquesta banda de la frontera està fent això, compra a diferents particulars francesos parts del claustre de Cuixà i els exportarà cap als Estats Units. És en el moment, ja dic, que des del mercat, sobretot nord-americà, que ja ha ocupat la resta d'estils convencionals d'Europa, renaixement, gòtic, doncs descobreixen el valor d'aquest primitivisme que anirà molt associat també a la creació de l'art modern. Pensem que en aquest moment Picasso pinta les senyoretes del carrer Avinyó i és en el moment en què el Picasso, de més, coneix profundament l'art romànic, l'ha vist aquí, i aquesta sensibilitat serà molt important en la definició de tot l'art modern del segle XX.
Puig i Cadafalch va quedar molt impressionat per l'expedició a la Ribagorça. 3 anys després d'aquesta expedició, va publicar el llibre L'arquitectura romànica a Catalunya, una obra clau. Més d'un lletraferit li va retreure la seva passió per l'art romànic.
Benvolgut Puig, no entenc aquesta devoció que teniu per l'art romànic. Trobo que la seva austeritat tan... tan... pobra, no hauria de ser el nostre mirall.
Ah, amic, és veritat que l'arquitectura romànica és austera fins a l'avarícia, però mai cap escola ha estat més conseqüent amb la tradició de la basílica romana que la catalana. La composició dels edificis es redueix a ratlles estructurals, sense més ornaments que en els capitells de les columnes, en les portes i en les finestres.
Veniu a les meves. El romànic només demostra que mai hem estat rics de res.
Sí, la nostra terra és pobra, i per això aixeca les obres amb els elements indispensables i prescindeix de tot allò que sobra.
Ara ja el tinc. Això es contradiu amb l'escultura romànica.
És cert que l'escultura és sovint rica i sàviament composta, però és a son lloc. No es mou dels capitells o dels timpans i arcades de les portes. No trenca ni un moment les ratlles seques del conjunt sever de la basílica primitiva. És que ni els italians, que es van inventar aquesta arquitectura, han estat tan fidels a ella com els catalans.
Jo no ho acabo de veure, Puig. Vos dieu que mai s'havia fet tan bona arquitectura i parleu de fer edificis només amb el que és indispensable.
Però que no ho veieu. És precisament per això. És la síntesi d'aquesta arquitectura de Catalunya, que vestí de temples els monestirs i els palaus dels temps de grandesa de la pàtria, aconseguir ser com la imatge d'ell amb la severitat i pobresa barrejada amb esclats de pompa oriental. Mai més hem assolit temps com aquells de personalitat i de llibertat per la terra catalana, i mai més l'art ha aconseguit, com llavors, formar una escola característica i pròpia. Perduda la independència política, ha estat sempre més província artística d'altres pobles més forts o més sortosos.
Si vos ho dieu, mestre...
En Guàrdia. Catalunya
Ràdio. I què se'n va fer de tots els membres d'aquesta expedició? En Puig i Cadafalch potser és el més conegut.
Sí, tant, sens dubte. Puig i Cadafalch continuarà en l'estudi de l'art romànic i en l'estudi de l'escultura romànica. Serà polític, serà president de la Mancomunitat de Catalunya.
Substituint Prat de la Riba, que en aquells moments no ho era, era el president de la Diputació.
I tindrà una trajectòria molt important, sobretot en l'aspecte de la història de l'arquitectura i també com a arquitecte, encara seguirà fent grans obres i importants. Els demés, doncs, Josep Gudiol... capitanejarà el Museu Episcopal de Vic, el remodelarà cap als anys 20 i crearà un dels museus més importants del país sobre art medieval. Morirà poc abans de la Guerra Civil. Adolf Mas,
el fotògraf,
que també mor al principi de la Guerra Civil, formarà un arxiu fotogràfic que serà cabdal pel coneixement de l'art no només català, sinó l'art hispànic arreu del món. L'arxiu Mas, avui en dia integrat a l'Institut Ametller d'Art Hispànic.
Josep Goday
serà potser el que tindrà una trajectòria menys coneguda, tot i que és relativament transcendent. Sobretot és un personatge dintre del projecte noucentista, és l'autor de la major part dels centres escolars que hi ha a Barcelona, creats per l'Ajuntament sota la inspiració noucentista, i per tant que són uns centres escolars que intentaran trencar amb la dinàmica dels centres escolars del pitjor gènere del segle XIX, creant uns centres
grans
amb grans.
Per qui conegui Barcelona, el que hi ha al costat de l'Arc de Triomf, el Diagonal, darrere la Sagrada Família,
etc. Sí, tots esgrafiats,
un estil molt determinat.
Molt renaixentista, molt buscant, això, molt noucentista.
I ens queda en Brocà,
que era un home que participa en aquesta expedició ja en els darrers temps de la seva vida i que morirà al cap de pocs anys, i que, diguéssim, la seva obra és tota anterior a la participació, la seva obra com a jurisconsult és anterior a la participació. La resta són gent relativament jove.
Ens queda molt poc temps, un minutet. Però sí que m'agradaria parlar mínimament de la transcendència que tindrà l'expedició. A partir d'aquell moment realment es pot dir que s'aprecia el romànic a Catalunya?
serà un procés bastant accelerat, i en pocs anys, entre els anys, això és l'any 7, doncs entre l'any 7 i el cap de 10 anys, el romànic, que fins aquell moment és, com hem comentat al principi, pràcticament ignot, passarà a ser la gran producció medieval catalana coneguda aquí, però sobretot, i remarco molt, la seva transcendència en el panorama europeu i també en el panorama nord-americà.
Doncs molt bé, li hauria de dir comissari a Eduard Barrera, però em sembla que sona horrorós, no, això de dir comissari.
No, diguem-ne responsable.
Responsable, sí, sí. Responsable de l'exposició Gilabertus, un viatge decisiu a la recerca del romànic, al Museu Episcopal de Vic, on a més de veure una mica com va funcionar aquesta expedició de què hem parlat avui, podem veure l'art de Gilabertus, un dels pocs autors coneguts del romànic i que és realment...
Unes peces d'una extraordinària bellesa i que són unes peces de referència també de l'art romànic a nivell europeu, produïdes a Tolosa, això, com a centre especial de l'art romànic.
Doncs moltíssimes gràcies. Oriol Junqueras, moltes gràcies també.
Un plaer, i farem altres expedicions.
Doncs les farem. Això és En Guàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Oriol Junqueras. Guió Arnau Monràs. Producció Pilar Razkin. Control tècnic Dani Jiménez.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Xavier Martí.